Nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dilluns 15 d'abril del 2024. Arrenca una altra gran setmana de ràdio esportiva. Des d'avui i fins diumenge serà un no parar. Demà, per exemple, tenim el Barça-PSG a les 9 de la nit, també l'Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund. Dimecres farem també en directe el Manchester City-Real Madrid i el Bayern-Arsenal. Dissabte a Montjuïc tenim el Barça femení-Chelsea, anada de les semifinals de la Champions femenina. També serà una gran matinal de futbol. Diumenge a les 9 de la nit el Bernabéu, el clàssic, que pot decidir una lliga entre el Real Madrid i el Barça. I a més, durant tota aquesta setmana tenim en marxa el Barcelona Open Bank Sabadell, trofeu Gonde de Godó al tenis Barcelona. Per tant, és una setmana gran i per això, avui més que mai, era importantíssim reunir el Consell del Tu Diràs.
El Consell del Tu Diràs.
Com sempre, amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Bona nit, Aleix.
Què tal? I l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Com van els nervis?
Bé.
Tranquils?
Sí.
Escolta, la setmana ha anat molt bé, De dilluns passat que ens reuníem aquí avui.
Sí.
Bé, éreu optimistes, sobretot el Santi. Mira tu, com ha anat la setmana. 2-3, 0-1 a Cádiz.
Bé, i seguirà així.
I seguirà, eh? Tu també ets optimista per demà.
Sí, jo sóc.
De Joao Félix, algun comentari de la xilena abans d'entrar ja en matèria o no del cap de setmana? Voleu fer algun comentari del partit de Lliga?
Home, jo crec que és un jugador que porta aquests detalls de qualitat. O sigui, una assistència que és gol, una xilena que decideix el partit. Aquest tipus de jugadors que són cracs, que poden decidir els partits amb la seva classe, amb la seva qualitat. També et diré que això no li assegura que jugui demà.
Jo tampoc ho tinc clar.
Jo et diré que penso que Xavi apostarà més per Rafinha, entre les coses, perquè tampoc no pots, Rafinha amb el partit que va fer amb el PSG, també és difícil sentar Rafinha ara,
sí. No, és que les faves semblen comptades per demà, però bé, ara en parlarem de tot això.
Sí. Semblen més o menys... Home, a veure, és el partit de la temporada. No és el del segle, però el de la temporada sí que ho és, eh?
I és un partit que marca el present i pot marcar el futur immediat del Barça, de Xavi, perquè tal com anava l'equip en bona part de la temporada, pensar que estem a 90 minuts d'una semifinal de la Champions, és que això és...
I que a més les semifinals no són hipotèticament no serien contra un City, no? Vull dir que veure l'horitzó, l'Atlètic de Madrid o el Borussia Dortmund encara et fa ser optimista, també.
Centrem-nos,
no fem el segon pas abans del primer,
fem el pas de demà, i el sol fet de saber que estàs a mitja eliminatòria, que portes un resultat guanyador de l'anada, que recordo que aquí la setmana passada vam arribar a dir que una derrota per la mínima es consideraria un resultat assequible.
Però perdona, amb el 2-1 a l'inici de la segona part no l'haguessis signat quan veus aquella...
El problema, i això em permet, si vols, que entrem en matèria de cara a demà, tu ens preguntaves, estàs nerviós? No, jo tinc molta confiança, però no aniré confiat. Jo crec que aquest ha de ser l'esperit.
Hi vas?
Sí, anar-hi amb tota la confiança, però gens confiat. Vull cridar l'atenció dels seguidors del Barça sobre el fet següent. El Barça estava guanyant 0-1 al començament de la segona part i en 5 minuts el PSG va fer dos gols i va capgirar l'eliminatòria.
I un pal?
Va anar d'un... Dos pals. Un travesser i el pal de Dembélé. Va anar d'un pal que no ens fan el 3-1 i potser les coses haurien estat diferents. I el PSG era el mateix, amb les dificultats per sortir amb la pilota controlada, amb un Mbappé assecat, afortunadament. És a dir, no estava sent una gran versió i ens van fer dos gols en 5 minuts. Per tant, si això va ser possible un dia, pot ser possible un altre dia. Llavors, jo crec que hem d'anar a l'estadi pensant que demà és molt probable que veiem més d'un partit dins del mateix partit.
Sí, com a l'anada, no?
Més d'un partit dins del mateix partit, que pot passar de tot durant molta estona, que es farà llarg. És a dir, només començar, teòricament, el PSG ha de sortir, el PSG ha de sortir a totes, perquè està perdent. La qual cosa li pot donar al Barça possibilitats de contraatacs, jugades en profunditat, etc. Si de resultes d'aquesta pressió el PSG empata el partit, ja tens una altra eliminatòria en aquells moments en què torna el joc, pot tornar una miqueta al joc especulatiu. Perquè en l'intercanvi de cop sempre és molt incert. En fi, una eliminatòria que pot anar a la pròrroga, que pot anar als penals, jo crec que valdrà molt la pena que la vivim amb intensitat, sapiguent que, escolta, ens estem jugant l'accés a les semifinals i això mai no és fàcil.
Jo crec que té més problemes Luis Enrique que Xavi. En el sentit de que jo crec que, a veure, el guió dissenyat per Luis Enrique era guanyar, encara que fos per la mínima, a París, venir a Montjuïc i a Montjuïc mirar que el Barça hagués de jugar amb possessió, amb anar pel partit i deixar espais. Deixar espais per poder utilitzar dos jugadors de banda molt potents, tant com Mbappé com Dembélé, amb espais. Aleshores, clar, jo crec que Luis Enrique deu estar donant-li voltes. O sigui, què farà Luis Enrique? Luis Enrique plantejarà el partit de l'anada, un partit de domini i defensa avançada, juguem al camp contrari, i deixar els espais que va deixar a l'anada, que van ser aprofitats per Rafinha amb més, o el que farà és dir, no, escolta, jo plantejaré un partit més conservador, a l'espera de que el Barça pugui tenir confessió, la possessió, i es confiï una mica, i poder utilitzar, diguéssim, el Mbappé i Dembélé o Barcola, diguéssim, ja que a veure, jo crec que jugarà, no tinc la sensació de que jugui Asensio.
No, Asensio, no li va sortir bé. No.
Amb aquest partit. Després, a veure, un partit Mbappé que no existeixi, és possible.
Exacte. Dos és més difícil.
Però el Barça té arguments, o sigui, el Barça té argument d'una defensa contrastada. Una defensa contrastada. Té arguments de que recupera un mig del camp de John Gundogan.
Per tenir la pilota, potser. Sí.
Per tenir la pilota, és cert que manca el que aquesta temporada ha estat clau, que és un mig centre més defensiu. O un Christensen o un Sergi Roberto que han donat un... Bueno, és veritat, això no hi serà. O sigui, l'única dubte una mica de Xavi és si posa un alt... No, si posa un migcampista més. Si se la juga amb un migcampista més, si Fermín, jo crec que jugarà amb Pedri i el temps que Pedri aguanti.
Ell avui ho ha deixat, el mateix Pedri, sí, que ha estat el jugador encarregat de fer la roda de premsa prèvia, ho ha deixat caure ja, com dient, jo estic per jugar, jo m'hi deixaré la pell i quan estigui mort demanaré el canvi, no? Una mica la sensació,
sí,
és aquesta.
Jo també. Luis Enrique, clar, recupera Hakimi, no està malament, aquest és un jugador que a més té una certa connexió amb el Dembélé i jo crec que sí, que és un jugador que defensivament també aportarà més al PSG, però m'interessarà veure quin partit planteja Luis Enrique. I després que parlàveu de les semifinals, a veure, oblideu-se, pel barcelonisme, jo crec que si guanyem el PSG anem directament al final.
Bueno,
jo crec
bueno.
que no hi ha semifinals.
Bé.
No existeixen.
Pas a pas, sí.
Es guanya el PSG i jo crec que ja es posen...
Ja tothom demanarem bitllets per anar a Wembley, sí, i hotels.
A UEFA i tal, i passem directament a la final. No, és que el tràmit aquell, no sé per què ho hem de fer.
Bueno,
no,
jo aniria a poc a poc amb això, que si toca Simeone fa una mandra espectacular. Però bé.
Sempre dic que l'Atlètic de Madrid de Simeone és com aquestes places de garatge estretes, que tu entres al cotxe i hi ha un moment que sents... Ja l'entres, ja al cotxe, però rascat, però pues això és l'Atlètic de Madrid.
Et costa sortir.
Et costa sortir,
costa sortir
tot,
perquè ja, també. Sí, ja la paret,
ja la paret,
i tens,
o sigui,
que fer-te més prim per poder...
I penses, el fotré bé.
I rasques. No, aviam, tornant a l'alineació que deies, i això de Pedri, aviam, és veritat que els arguments es poden, a la prèvia, es poden construir fàcilment en funció del que tu creus o del que tu penses o especules. Però té un cert sentit que guanyant el Barça, de moment, tu vulguis assegurar la pilota, donar una pausa, donar una calma, tenir el control, que passi el temps, no encomanar-se de l'intercanvi de cops, i per tant Pedri és ideal per a aquestes situacions, perquè és un jugador que vol la pilota, la sap tenir, sap fer una volta sobre ell mateix, aquestes coses que fa també. Per tant, tindria sentit que jugués de bon començament. Certament sí, és una mica de maledicció quan veus que pam, pam, dues targetes, Sergi Roberto i Christensen, no? Dius, buah, sí. Quin cop. També és veritat que en el trànsit en què Christensen es revela com una solució que dona seguretat defensiva al Barça, és també el moment de l'explosió de Cubarsí, que aquest sí que el tenim.
Ho has salvat per aquí, vols dir, no?
Per tant, i seguint la doctrina Nolla de semifinals, que no cal fixar-s'hi gaire, tots els jugadors del Barça que tinguin targetes, que estiguin a un partit de la suspensió, que aprofitin les semifinals perquè li treguin groga per poder jugar a la final.
N'hi ha cinc, eh?
És això el que has vingut a dir.
N'hi ha cinc, un és Araujo, l'altre la Minyamal, vull dir, n'hi ha un
parell
que...
Però ara el reglament és igual que en la tova d'amor?
No, si arribes a les semifinals et netegen les grogues, però has d'arribar a semis. El problema és que demà en aquest pas de quarts de final a anada de semis,
algú tingui una targeta i no pugui jugar a l'anada.
Clar, això encara val per l'anada, però un cop arribis a semifinals, si tens dos grogues, te les netegen. Ja no hi ha risc d'una suspensió per targetes, només hi ha risc d'una vermella. Si és una vermella, sí que hi ha suspensió del pròxim partit. Bé, atenció, Xavi i Luis Enrique. Després els sentirem amb calma, ja en temps de tertúlia a partir de les 11, però per fer-ne un tastet aquí a la taula del Consell. Xavi ha donat aquesta clau del partit de demà.
La clau del partit per mi és ser un equip. Ser un equip en atac, en defensa, solidaris, generosos en el treball defensiu i ofensiu. No? Penso que ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar semifinals. No? I això passa per ser un equip. Independentment de qui jugui i dels noms, penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals.
Per tant, un equip, consistència, l'ADN una mica al marge, no?, d'aquell discurs de tenir la pilota, tenir la pilota. Evidentment el Barça voldrà tenir la pilota, però ara mateix hem arribat a aquest punt de dir pragmatisme, no?, com el partit d'anada.
Bueno, demà és un dia per tenir la pilota, estàs guanyant, i no ens tornem bojos, no?
Sí, però vull dir que el discurs ha virat cap a, escolta, bueno, sigui, unió, esclar, treball, solidaritat, defensa, que ja està clar. Bé, ja està bé, a mi em sembla
si
molt
tu,
bé també. Ja,
és que si no, tu no tens Busquets, Xavi i Iniesta, doncs és més difícil tenir la pilota, les coses com sigui.
Clar.
Sí, i a veure, en el partit, ell vol repetir el partit de París, d'alguna forma el que ell visualitza és el partit de París, que va ser un, això, no molt solidari, un molt, molt equip, un nivell de concentració alt, un nivell de motivació alt, no? Un nivell d'intensitat alt.
I que,
alt.
Que els
I després,
canvis surten bé.
I després, sobretot, caràcter. O sigui, jo crec que, això ho deia el Klopp, la Champions és d'acord. La Champions no és un partit d'estratègia, és un partit d'acord. I d'alguna forma el que ve a dir és això, o sigui, el que Xavi ve a dir és un partit d'acord, és un partit de concentració, de motivació, de que pots estar superat els primers minuts de cada part i t'emportes el partit 2-3, no? El Barça en 2-1 té la possibilitat de repetir escenes d'altres temps i baixar els braços i deixar-se anar, i no ho fa. Això indica això, indica el to, el caràcter d'un equip que es veu dominat i que l'han fotut al 0-1 i li han marcat dos gols i que el partit pot esdevenir molt complicat i en canvi té caràcter i reacciona, no? En les eines i en les armes que el Barça va posar sobre la taula.
Explotant les millors virtuts que té aquesta plantilla. És que això em sembla el més intel·ligent del futbol, de dir, tenim això, anem a explotar-ho al màxim.
I després, tu saps el que és davant d'un rival que moguis la banqueta i diguis, bueno, va, que surti Pedri...
Minuto, assistència magistral.
Esclar.
Christensen, minuto, gol, remat al córner.
De córner, que el Barça no marca de córner ni que el matin. O sigui, és una cosa estratosfèrica.
Ara, el porter aquest que tenen no va sortir.
És la vida.
No de una. Però és igual. Però vull dir-te, el que té, no?, de dir, tinc banqueta, de manera que sacsejo l'equip, faig un canvi perquè se m'està desfent i estem patint, pum, pum, surten dos tios que marquen dos gols. És clar, això jo crec que ajuda a entendre que el Barça està jugant com un equip, que tothom està concentrat, donant el millor d'ells mateixos. La prova és que després van passar imatges de quan Rafinha ja ha estat substituït i Christensen marca el tercer i Rafinha a la banqueta es torna boig, no? Perquè en certa forma és coronar l'obra que ell ha aconseguit començar, no?
No, però és que a més tens solucions, el que deia, solucions de banqueta. O sigui, depèn de com vagi el partit, tu gires a la banqueta i li dius que calenti a Joao Félix. Clar, o sigui, no és un jugador menor.
No.
Si vols Camas, que calenti Fermín. Si vols, o sigui, tens un nivell de poder triar de nivell europeu.
Sí, sí. Ferran Torres, per exemple, també, no?, que havia donat un bon rendiment abans de la lesió. És cert que demà et faltaran potser dos canvis, no? Christensen i Sergi Roberto serien dues figures que
sí, sí,
et podrien servir per demà, però bé, a veure el Barça com se'n surt. Això pel que fa al Barça.
Tu aquest Barça, a més, posa-li el Gavi.
Clar, clar, clar. I Alejandro Valde, que seria un altre recurs per la banda esquerra, que ara mateix Cancelo t'està funcionant, no? Però seria un altre jugador que ho
Cancelo, estàs fent. Que és un altre jugador, això és un altre Joao, no? Que és d'aquests que en aquestes eliminatòries fa notar la seva jerarquia. A vegades en un Barça-Almeria et pot arribar a desesperar, però en aquests partits de Champions veus que no li tremolen les cames i que té els recursos tècnics.
Va marcar bé a Dembélé.
Sí, clar.
Va estar concentrat, no va pujar més del que li tocava. No. En general, la veritat és que la competitivitat del Barça, que tantes vegades havíem criticat, va ser perfecta, no?, en un tipus de partit i en un escenari com aquell.
Lewandowski està en un moment molt alt de la temporada.
Sí.
O sigui, jo segurament et diré que potser sense gol, però està en el millor moment de la temporada. El partit que va fer a París va ser...
Jugant d'esquenes moltes vegades.
I Gundogan també. O sigui, aquesta, no, aquesta barreja de veterà amb experiència i de jove desacomplexat amb ambició, això, jo t'ho dic, que hi ha pocs equips que tinguin aquesta barreja tan ostensible, no? O sigui, de veterà molt expert i de jove molt descarat, no?
Sí, i després, i una altra cosa que pot semblar menor, però que reforça aquesta idea que el Barça està en un moment en què tothom està remant en la mateixa direcció, que és la victòria al camp del Cádiz, que està jugant Héctor Fort, que està jugant Oriol Romeu, que juga Marcos Alonso, que juga Víctor Roque, que aquest és un tema dolorós. Víctor, que és molt dolorós, o sigui... Com a fitxatge és indefensable, hem arribat al mes d'abril i és indefensable, però bueno, és igual, guanyen 0-1, no? Sí, una lliga que a més tots sabem que està molt coll amunt, no? Bueno, doncs no és allò que diguis, no, és que ens reservem per la Champions. No, estem fent la feina aquí també, en camps on a vegades, i sobretot aquesta temporada, doncs hem fet una miqueta el ridícul a vegades.
Per tant, de diumenge ja en pararem, no? Però si el Barça fos capaç de guanyar el Bernabéu, posar-se 5, no, quedant 6 jornades, què?
No fem tantes passes.
Aquest és un clàssic. Que només podem parlar el dijous.
Clar, i estic d'acord, perquè marca molt l'estat d'ànim del que passa.
Oblida-te'n, no existeix.
Dels dos, però diré que marca d'un només. Sí, si el Barça passa, el clàssic, escolta, podem anar amb els juvenils, eh?
10:48. Escolta, fem una pausa molt ràpida.
I si el Barça passa demà, la pressió pel Madrid dimecres...
És brutal.
És molt gran, també.
És brutal, sí, sí.
És molt gran.
Sí, però ells sí que...
No, d'acord. Sí, porten un 14
faran,
aquí.
Faran el relat de la lliga més important del món, de la història. Serà, la lliga serà més important que la Champions.
La competició de la regularitat
és la bona.
És la que compta, sí, sí.
I a més tenim un estadi tancat, no? Pots posar un sostre. Sí. Pots posar un sostre.
Pots
Bernabéu.
Activar la nau especial.
És que,
i...
jo crec que és això. O sigui, el Madrid té sostre.
Ara tornem i seguim parlant, perquè... Vull sentir un document interessant avui de Luis Enrique, que ha estat més elegant, però en el seu estil n'ha deixat en alguna, avui també en la prèvia.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança. RAC. Hi som per ajudar.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou català Cobramat 2024, amb milers de novetats. Més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix el teu magatzem Obramat.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
49.181 4, 9, 1, 8, 1
Sèrie
13, 0, 1, 3
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Consell del Tu Diràs.
Aquí seguim amb Santi Nolla i Antoni Bassas. A veure, Luis Enrique, avui, ha dit, entre d'altres coses, que més tard escoltarem, això, sobre l'estil, l'ADN i el partit de demà.
Yo creo que el partido va a presentar las mismas circunstancias, es decir, nosotros vamos a presionar desde el minuto uno, el Barcelona a utilizar el juego largo y el juego a última línea, Lewandowski va al espacio. Creo que Ter Stegen batió un récord desde que está en el Barça de 24 balones largos jugados, evidentemente utilizando superar esa presión. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, que es presionar.
Doncs això, una mica... Avui ha estat més conciliador, ha tingut alguna lògica per Xavi i ha estat una mica més tranquil, però ha deixat anar de dir, nosaltres farem el mateix, que és tenir la pilota, i ells, escolta, van fer un rècord de passades llargues i van jugar...
Bueno, és que jo vull recordar que el favorit d'aquesta eliminatòria és el PSG. Ara ja no tant, perquè va perdre el partit d'anada, però recordo, quan es va fer el sorteig i la setmana passada ho estàvem dient, vull dir que té algun sentit que digui que ell portarà la iniciativa.
Sí, farà canvis, no? És evident això, per això.
Volem el partit. I Luis Enrique sempre, amb aquest tipus de partit, fa, no diré un invent, però fa alguna cosa nova. Fa alguna. Fixa't, a l'anada què va fer Asensio? Ningú s'ho esperava. No. Tampoc, no? Era... I va sorprendre molt també els mitjans francesos, no? Que a més ho han criticat molt durant tota la setmana, però alguna farà, o sigui, alguna farà, recupera Barcola, recupera Hakimi, però jo crec que alguna farà.
Zaire Emery podria entrar, aquest nano jove, no? Zaire
també podria entrar, sí. Però jo vull veure PSG igual que l'anada, vull veure si manté això. A veure, ha de donar-li sortida a Mbappé. Sí, Mbappé, mourà Mbappé. Si no mou Mbappé...
Més centrat, potser.
No sé, però...
Treure'l de la zona de Koundé i Araujo,
alguna,
no?
Alguna cosa farà, o canvia davant, o sigui, o aprofita... No sé, alguna cosa... Jo crec que Luis Enrique alguna cosa es pensarà.
Ja. A veure com va demà. Demà va ser una d'aquelles nits màgiques a Montjuïc, com el dia del Nàpols. El dia del Nàpols va ser una de les primeres nits, no?, en què vas sentir aquella passió, aquell orgull, no?, amb l'entorn que es va generar, i demà també ho ha de ser.
Record de recaptació.
Sí, sí. Ha vingut molta gent de París, o no?
Han vingut, crec que 2.000 o 3.000 persones venien, ens va dir el Dani i Gil ahir des de París, però crec que són, ara ens ho dirà la Laia, són un poc centenars els que tenen entrada, perquè és el percentatge que la UEFA t'obliga a cedir als rivals. No?
El dia del Nàpols hi havia més gent, jo crec, o no?
Sí?
Més seguidors del Nàpols, em refereixo.
Ara no ho recordo de memòria, però seran minoria, això és evident que seran minoria.
No,
hi haurà només un 5%, diria, que és de l'aforament de l'estadi, que és el que la UEFA obliga a que l'afició local o el club local cedeixi certes entrades. De la resta d'eliminatòries, per cert, que dilluns passat amb vosaltres les vèiem, no? A dir, demà començaran a jugar-se. Hi ha hagut molts gols, no? Han estat uns quarts de final molt sorprenents, no us ho sembla?
18 gols.
És igualat al rècord d'uns quarts de final a anada o tornada.
Molts gols. I després també els equips de casa patim més que els de fora. O sigui, dels quatre només, només guanya un, per la mínima, l'Atlético, no? I un altre pèrdua, dels dos empaten, no? Molts gols, també el partit de casa és més especulatiu. El partit de tornada, depèn del marcador, va ser mort. Bueno, passa molt sempre, però sí, diguéssim, vas a... Escolta, si el marcador no el tens clar, l'ofensiva és total, et dona igual, ja no, no, ja no importa. Hi ha un moment en què no, ja no t'importa ni defensar ni res, qual cosa, que són partits molt suïcides.
Sí, jo en relació a això que dius dels altres partits només volia dir que, encara que en una final està per més somiar, no? El partit que van jugar el City i el Madrid, a mi em va semblar que eren dos equips amb una marxa més, eh? Tots dos. O sigui, em trec el barret.
Però jo vaig veure un, eh? Jo vaig veure... Jo crec que... Jo l'eliminatòria del City-Madrid, jo crec que és del City.
No, ja, d'acord, d'acord, però els dos equips van fer una gran exhibició tècnica i física.
Però el Madrid té pegada, no? Té això.
Ah, bueno, sí, sí.
Té tres cops, pot fer-te tres cops. I el City percuteix tot el partit.
I recupera jugadors importants.
Bueno, per això dic que, encara que en una final a la que ja ens hi veiem tot està permès, a l'altra banda del quadre, com es diu en aquests casos, hi ha molta qualitat.
Però no et vas quedar tranquil veient el de dimarts que vas pensar, hosti, jugant a un altre nivell, i veure dimecres al Barça que pot arribar a aquest to, no?
Sí, però com que no li havíem vist fins ara, sorpresa, ara veurem, veurem demà, per exemple.
Jo crec que els dos partits, el City avui, jo crec que és imbatible. A un partit, que és el que es tocarà a la final, perquè com passem directament de la semifinal,
molta calma,
tot és possible.
Perquè qui us agradaria que passés de l'Atlètic de Madrid-Dortmund?
Va, a veure, més que agradaria i tal, jo crec que estarà l'Atlético. I crec que pel Barça no és dolent l'Atlético. És un equip competitiu, potent, que dà una mica de mandra.
Sí.
Dà una mica de mandra, però que en tots els afrontaments Xavi Simeone no guanya cap.
No guanya cap. Ja. I de la resta? Sé que us veu mullar la setmana passada, però ara ho veus? Veus el Bayern,
sí.
I el City?
I el City.
Bayern City. Mal. Tu vas per la línia, també?
Sí,
de l'Atlètic Dortmund, demà? Sí.
No tinc arguments futbolístics per dir, em sembla que això i allò altre, però, esclar, l'Atlètic està molt, molt despenjat a la Lliga i l'única possibilitat de fer un paper digne aquesta temporada és també entrar en les semifinals de Champions.
Val. I l'altra, City-Madrid, la tornada també la veus a favor del City?
La veig més a favor del City, més, perquè juga a casa, però... És que no ho oblidem,
eh? El partit a Emirates, el resultat va ser...
Va ser contundent. Sí, encara recordo... És allò que dèiem de construir els arguments, no? En el moment que el City va marcar el primer, algú d'una ràdio espanyola va dir mejor que no es marquen ara, perquè ara ja sabemos, ja està marcat i ara ja podem, no? Ja
bueno, els hi va sortir bé durant una estona.
Una estona els hi va sortir bé, fins i tot va haver-hi un xut al travesser del Madrid, amb 1-0.
Sí.
Bueno, però sí, no, va ser una nit rodona, la veritat.
Tu creus que serà fàcil, sí, dimecres?
No, però passarà
al City. Val, molt bé. Abans de tancar el consell del tu diràs, ja tenim, sé que us agrada el bàsquet també, tenim horaris oficials del play-off de quarts de final de l'Euro Lliga, ja són oficials, 24 d'abril, que és un dimecres, l'endemà de Sant Jordi, primer partit de l'eliminatòria Barça-Olimpiakos, al Palau. Dimecres 24 d'abril, 9 de la nit, Barça-Olimpiakos. I dos dies després, divendres 26 d'abril, també al Palau, segon partit, a les 9 de la nit, també. Per tant, els dos a les 9 de la nit, dimecres i divendres.
Sí, sí.
Parlant de bàsquet, bé, a veure el Barça.
Venen emocions, sí, sí.
Té opcions, he d'entrar a la Final Four, factor pista a favor... Compte, l'equip que s'ha Roger Grimau, que no va començar massa bé, va haver un moment de la temporada que estava discutit, i té opcions també d'arribar lluny en aquesta Final Four. Que, per cert, les hipotètiques semis de la Final Four serien Barça-Madrid. Això ja està decidit. Si el Madrid passa a l'eliminatòria de quarts, a Berlín, que és on es fa la Final Four de bàsquet, semis Barça-Madrid. En les últimes semis Barça-Madrid
no funcionen
massa.
Bueno, ja ho veurem.
Aquest cap de setmana hi ha hagut, per cert, una imatge en un Madrid Joventut de Badalona. S'han queixat de robatori els jugadors de la penya. Realment, no sé per què, la paraula arbitral, robatori, sempre està, no?, al voltant del Madrid, ja sigui de futbol o de bàsquet.
Sí.
És increïble.
Home, el que em sembla més significatiu del cas és veure jugadors de la penya alguns dels quals a més no són d'aquí, dient mai en la vida m'havia passat una cosa com aquesta, i que tens ganes de dir doncs benvingut al club, no?
Home, aquí hi ha una estadística que jo he quedat 2 anys, aquest segur que l'equip que té més disposa de més tirs lliures de la Lliga, però et diré que quasi doblant el segon, és el Madrid. I això ja portem 2 anys.
Recordo les jugades, per la gent que baixi de l'Hort, la penya ahir va estar amb l'estrena de Dani Miret com a nou entrenador, va estar a punt de guanyar el Withing Center a Madrid, estava el partit igualadíssim a l'últim minut, Andrés Félix li roba una pilota a Sergi Llull per darrere, de fet Sergi Llull ni es queixa, i xiula, marxava sol a Cistella, Andrés Félix, i anaven 90-91, estava la cosa igualadíssima.
Sí, això...
I falta 5ena per Andrés Félix, eliminat. I després l'altra és Andrews, que deixen a la pilota sota la Cistella, li fa falta a Gessonia, xiulen la falta, la pilota entra. Bé, hi ha un tap de Gessonia que hauria tocat tauler i hauria d'estar un 2-1. I els àrbitres van fer 2 revisions.
Van revisar
això és inèdit, fer 2 revisions.
La primera li van donar la raó a la P, i la segona hi ha un àrbitre que diu, escolta,
això no.
Però I... el play-off de l'any passat, Tavares, els 2 primers partits, 0 faltes.
Te recomiendo que veas la no
zero.
Mano de...
Sí.
Jaime Jaime del bàsquet, també. Vamos a mirar-lo, tot això. No patiu molt demà.
No, home,
gaudiu d'una gran nit.
Tu demà
nit.
Explica'ns una mica els teus plans per demà.
Demà al matí, tranquil·litat. Mira, si puc m'acostaré al Tenis Barcelona.
Ben fet.
Avui hem inaugurat ja la carpa del grup Godó.
Estarà
amb la Vanguardia Mundo Deportivo Racó.
Estarà superinaugurada ja des del dissabte.
Perfecte. Doncs allà passaré a saludar una mica tota la gent de...
Però i a la nit, el programa i això?
Després, a les 8 ja s'hi posa al Pou, entrarem aquí a l'estudi tranquil·lament, a més ve el sushi de la Matlle Origen, que està sent talismà i ens porten aquí una mica de sushi perquè puguem sopar a l'estudi.
Ens estàs convidant a sopar.
Si voleu venir.
Sí. No, serem un juic.
Sí,
no.
I a partir de... Quan acabi el partit...
Aquí no porten el sushi.
Però... Cap a quarts de nou o així, quan arriba el descans ja tenim aquí el sushi.
Una mica abans.
Ja ho demanaré, ja ho demanaré. I quan acabi el partit, clar, recordo que no hi ha valor doble, vull dir, un 0-1 és pròrroga, un 1-2 del PSG és pròrroga, podem allargar-nos fins a altres hores de la matinada. I quan acabi el partit i la de premsa, aquí farem, t'ho diràs. Fins a quarts de dues, si ens hem de llapar les ferides, que tant de bo no, i fins a quarts de dues, si hem de celebrar que el Barça és a semis.
Va, si serem a semis, fes-lo llarg.
Llarg, Sí, sí. Si la gent té ganes de ràdio, estarem aquí fins a les 2 de la matinada demà, si fa falta, no us preocupeu. Antoni Bassas, Santi Nolla, un plaer com sempre, descanseu, gaudiu i bona que
nit.
Vagi bé la setmana. Adéu.
Bona nit,
culés. Fem una petita pausa i de seguida obrim tertúlia amb David Bernabéu, Lluís Carrasco i Fernando Polo i seguim parlant del Barça PSG i escoltant Xavi i Luis Enrique.
Tu diràs, amb Aleix Parisé.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa. Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 9 de novembre del 1967.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Parisé.
11 i 5 minuts de la nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Ja tenim per aquí el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. I el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal? Bona nit.
Molt bé. Hola. Està pujant de la redacció de Mundo Deportivo Fernando Polo, de seguida també aquí amb nosaltres. Ara saludo la Marta Ramon, la Laia Coll. Avui han estat pendents durant tot el dia del Barça, de les rodes de premsa de Xavi, de Pedri, la Laia seguint el PSG, l'arribada a Barcelona, el que han dit Hakimi i Luis Enrique. Ara us expliquem tots els detalls d'aquesta prèvia del partidàs, però abans acaba de finalitzar els partits que hi havia avui dilluns, que tancaven algunes jornades. Per exemple, a la Lliga Espanyola hi havia un Osasuna València 0-1, a la Premier hi havia un Chelsea 6, Everton 0, Chelsea 6, Everton 0, i a Itàlia avui s'han jugat el Fiorentina 1, Gènova 1 i l'Atalanta 2, Verona 2. Són partits que tancaven avui jornades a Anglaterra, Itàlia i a la Lliga Espanyola. I atenció al que ha passat al Sadar. Hola, Albert Ferran.
Bona nit, mira, passo el...
Passa'm el vídeo, que no l'he vist.
El vídeo, perquè no l'has vist, estaves concentrat, ara... Però vaja, ha estat una...
Què ha passat? Perquè és una cosa que es farà viral.
Penal que no el firmes ni tu.
No, no, aquest penal passa demà a l'eliminatòria Barça-PSG en qualsevol de les direccions, sobretot, imagineu-vos, Lewandowski al 97 xuta aquest penal.
No, no, no l'ha vist Carrasco, li farà un atac de cor.
A veure...
Anaven 0-1 pel València.
0-1, guanyava el València, i l'àrbitre xiula un penal al 97, després de que l'avisessin des del VAR. Ell no l'havia xiulat, des del VAR li diuen, sí, sí, hi ha contacte, penal. I va Budimir, que és un especialista. Era un gol que empatava el partit i que mantenia Osasuna dins de la lluita per jugar a Europa la temporada vinent. Ara queda bastant despenjat. Clar, era un gol important. I va Budimir... Vol fer una paradinha, però jo crec que quan veu que el porter s'està llançant cap a on ell xutarà, mig ensopega i acaba impactant la pilota en pífia. I la pilota és que avança 3 metres. I el porter, que havia anat a terra, s'aixeca, fa un pas endavant i agafa la pilota. I és un llançament ridícul. Malauradament per Osasuna, que s'ha merescut com a mínim puntuar, però és un penal que s'està fent viral.
Sí, sí. Això és la pressió del moment.
Hola, Marta. Sí.
Hola,
Laia. Bona nit.
Hola, bona nit.
És la pressió del moment. Imagina que demà li passa això a Lewandowski.
És com si en un videojoc amb el mòbil... Saps que a vegades no et llisca prou el dit?
El dit?
Sí. Saps que d'allà es carrencit el tema?
És la millor manera de resumir-ho.
Doncs és això. Sí,
és el paral·lel.
Però això passa perquè ell mira el porter. Vull dir, si és d'aquells xuts que tu vas a xutar, dius, li xutaré aquí a l'esquerra, i ja creuem els dits. Però clar, ella ha estat mirant el porter, ha fet la paradinha aquesta mirant el porter s'ha llançat cap a aquella banda i allà sí que ja no ha sabut reaccionar.
També et dic que ha fet allò típic de mirar la gespa, com dient, posa't el peu i m'ha fallat la gespa, però no, és ridícul.
Espero que si demà el Barça té un penal favorable, el xutarà Lewandowski, li demanaria des d'aquí que no faci aquella paradinha que fa...
No és la paradinha, Laia, és el saltironet aquell que em posa els nervis.
No sé què fa, però és una cosa rara que posa molt nerviós.
O envia la pilota al tercer amfiteatre o se li queda allà com a Budimir.
Els panenques, en realitat, que això és un panenca mal fet, perquè una miqueta més i la porteria, la pilota no arriba a la porteria.
No, i es lesiona ell gairebé, amb això que
terrible.
Ha fet.
Però els panenques haurien d'estar pràcticament prohibits, perquè al final el futbol és medir la destresa del davanter contra la destresa de l'àrbitre. No és l'engany.
Del porter, del porter,
sí,
clar.
Del porter. I no és l'enganya, però en estat pur. Un panenca és enganyar en estat pur. És burla. És befa, saps? I en aquest sentit, a mi és que no m'agrada aquest tipus.
No, però hi ha un panenca, jo crec que forma part de la història del futbol. Sí, es diu panenca perquè el va fer Antonín Panenka amb una Eurocopa.
Però si el fas malament, fas el ridícul.
Ho sabem. Fas el ridícul amb el que juga el tirador. Però un panenca ben executat és art. Per mi és art.
No, jo per mi no.
Per mi sí.
No, si tu enganyes el porter i el porter es llença a l'esquerra, tu tires a la dreta, és habilitat, és destresa, és això.
No.
És estratègia. Però tirar pel mig és burla. Mai et diran que has fet befa tirant pel costat contrari del porter.
Però per què és burla tirar pel mig?
Perquè sí.
No, home, no.
És engany.
Al contrari.
És molt poc elegant.
El mateix engany que es fotre-li a l'angle dret quan el porter es tira a l'angle esquerre.
Tenim poca feina, no, per
ells? És el mateix engany.
El porter
es tira perquè creu que li fotràs per un costat i li fots pel mig, uau.
El porter queda amb cara de babau. És una humiliació.
Deixeu-me dir també que en aquest Chelsea 6, Everton 0, 4 gols del jove Cole Palmer, 4 gols empat amb Haaland al Pichichi.
De la Premier?
Sí, sí.
Hòstia, això que el Chelsea està
traspassat totalment el
no Chelsea, ho sé segur.
O el pot recuperar
ara m'ha enganxat.
Està fent una temporada espectacular. Diria que són 25 gols entre totes les competicions, 20 a la Premier, com Haaland. Per tant, tenim obert aquesta lluita pel fitxatge.
No pensis, Marta, no el podem fitxar.
No el podem fitxar.
No hi ha diners.
Tranquil·la.
A veure, a la Lliga Espanyola...
I algú m'apunta, un panenca és una presa de pèl. Jo estic d'acord. És una presa de pèl. Enganyar el porter, xutant al costat contrari.
Bueno, la seva opinió, ja està.
Barça, PSG, sisplau.
Gràcies.
No maltractis la història.
Deixa, bé, és la seva opinió, està bé, respectable. El València es posa 7è amb 47 punts a 3 d'Europa, eh? Compte el València, que amb aquesta victòria al Sadar està a 3 punts d'Europa. I l'Osasuna...
Temporada del València.
Sí, sí. D'aquí a finals d'abril hi ha un Barça-València.
Deixa'm dir que el 7è...
Després del Madrid, immediatament després del Madrid.
El 7è fa conference, per tant està conference el València.
Ara mateix està en Europa, eh?
Correcte.
Ah, clar, perquè l'Atlètic Club va guanyar la Copa i farà Europa, sí. I l'Osasuna, terra de ningú, 39 punts, està salvat i molt difícil anar a Europa. Ara entrem en tota la prèvia del Barça-PSG, però...
Sí, per favor, que és que tinc uns nervis aquí, que van passant els segons.
Parlava de conference. Imagina't,
on estem ara.
Qui t'ho havia dit? No perdis mai la fe.
Però deixeu-me un moment, obro un parèntesi, abans d'entrar ja, mentre puja el Fernando, obro un parèntesi molt ràpid per anar un moment a Madrid, perquè...
Injustament, a més.
Escolteu, estigueu atents. Sí. Vaig un moment a Madrid, sisplau, perquè...
Hi ha nervis.
Ha parlat Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, sobre tot l'enrenou que hi ha a la Federació Espanyola de Futbol. Ho està seguint el Jordi Armenteras. Em fa moltíssima il·lusió saludar l'Armenteras en un programa d'esports com el Tu Diràs. Hola, Armen.
Què tal? Trobo que sou molt pessimistes amb el Lewandowski demà, no?
No, home, no.
Estava mirant estadístiques, no sé si el portal gol és molt fidedigne, però suposadament Lewandowski en tota la seva carrera professional ha fallat 9 penals.
És bona.
Llavors, no tindria sentit ara que comencéssim a especular amb el saltironet i tota la tonteria que fallés el penal de demà.
No? Clar, però no, a tu, Armenteras, com que el futbol ni fu ni fa, no et fa callar ja el cor en un moment decisiu que a mi em fa quan Lewandowski va xutar un penal.
Demà és un dia divertit, per veure-ho.
Sí.
Demà és un dia de patir molt, també, t'he de dir.
No, al contrari.
A Madrid ja nervis amb la Champions, o no? Això ho detectes, no sé, allà al Congrés o què? Amb el Madrid City, vull dir, amb el City Madrid de dimecres.
No n'hi ha molts.
No se'n parla gaire,
Fa molts anys que no hi ha nervis amb el Madrid en aquesta ciutat.
Això també és veritat.
Però és
que els tinguin 28 victòries del City, 2 empat i cap derrota en els últims 4 anys.
Sí. Però ja va bé que vagin confiats, no?
Això també és veritat.
Aquesta és la gràcia, al final.
Se'ns girarà feina, Armenteras, si hi ha un Barça-Atlético a semifinals, eh?
Tens tota la raó del món.
En les pròximes setmanes.
Tots els sentits. Sí.
A veure, Pedro Sánchez, què ha dit exactament de tot l'enrenou que hi ha en Pedro Rocha a les eleccions, a la Federació Espanyola?
No, bàsicament tres idees. El que fa Sánchez és treure-li molta transcendència precisament per la grandesa del futbol. De fet, ho ha relativitzat, ha verbalitzat una reacció molt habitual de la política quan hi ha casos judicials, que és posar la política al servei de la justícia per aclarir-ho tot. Deixa clar que és un problema molt temporal, podem sentir.
En el caso concreto, que en efecto está afectando a la Real Federación Española de Fútbol, decir, uno, vamos a esperar a ver cómo transcurre todo este horizonte judicial en el que está inmerso. Dos, nosotros estamos estudiando el informe y el posicionamiento del TAT y estamos a la vez hablando con la FIFA, sobre todo para garantizar la estabilidad y, en fin, todas las garantías de, insisto, un deporte que ahora mismo en España está viviendo uno de sus mejores momentos.
Clar, se li demanava explícitament pel Mundial de 2030. De fet, el que ha fet Sánchez és desfer-se en elogis al futbol espanyol. Ha remarcat masculí i femení, dient que es torna a viure una de les millors etapes de la història. I ell no ho dic en qualitat de gran seguidor del futbol. Sabem que Pedro Sánchez és d'altres esports, però sí que s'ha desviscut per aquests elogis al futbol. I aquí és on deixa clar que l'Estat com a tal, que Espanya, té una trajectòria impecable en grans esdeveniments i assegura, per tant, l'èxit rotund, ha dit així, del Mundial.
Sobre el Mundial. Va a ser un éxito. Lo va a ser porque somos tres naciones, Portugal, España y Marruecos. En fin, creo que amamos este deporte como sociedades, que tenemos una larga y acreditada experiencia. Portugal, por ejemplo, cuando albergó la Eurocopa, o nosotros también, hace ya muchísimos años, ¿no?, cuando albergamos el Mundial, pero otros muchos eventos deportivos que creo que demuestran la capacidad de organización que creo que tiene muy pocas naciones en el mundo, por tanto yo creo que va a ser un extraordinario éxito y además con un país amigo como es Marruecos.
Clar, Aleix, això té un altre valor també, que és que ho ha dit al costat del primer ministre portuguès, Luis Montenegro, que s'estrena al càrrec. Hi ha hagut alternància política a Portugal, fins ara ho portava un altre govern, ara li cau la patata calenta a Luis Montenegro. Se li ha demanat explícitament a Luis Montenegro per tota aquesta qüestió, no ha mencionat el tema, el tema de la corrupció al si de la Federació Espanyola de Futbol, i ha fet el mateix que Sánchez, elogiar les capacitats tant d'Espanya com de Portugal per poder organitzar el Mundial.
Clar, és tenen aquesta patata calenta del Mundial del 2030 amb tot el que està passant a la Federació Espanyola. Ara mateix pinta que Pedro Rocha serà investit president de la Federació Espanyola de Futbol fins que l'inhabilitin, que això pot passar, perquè el govern espanyol, digui el que digui Pedro Sánchez, no és molt partidari de que hi hagi una continuïtat de Luis Rubiales al capdavant de la Federació Espanyola, però bé, no? Una mica anirà per aquí la cosa, pel que sabem, a veure què acaba passant en els pròxims dies, però això ho tindreu obert aquí a Madrid durant moltes setmanes, tota aquesta investigació que s'està fent, Jordi.
Hi ha la carta de Carles Herrera del matinal de COPE, que hi ha alguna cosa que no s'acaba d'entendre amb el que ha passat amb la seva candidatura. Per a més, sí que hi havia cercles polítics que donaven per fet que la seva elecció podia ser bastant segura. Cercles polítics de la dreta, òbviament. I ja sabem com funciona a vegades la federació, perquè hi ha una component política molt evident moltes vegades amb algunes decisions. Llavors, a veure, Carlos Herrera avui suposadament ha començat a renegociar el seu contracte per l'any que ve amb la COPE, i des de la COPE el que s'apuntava és que respiraven una mica tranquils perquè el tindrien en exclusiva. Haver de compaginar un càrrec com president de la Federació Espanyola de Futbol i el matinal de COPE, li podríem preguntar al Basté, però...
No seria possible.
L'altre dia en una entrevista a la COPE va dir que sí, que ho faria.
No tindria cap mena.
Clar, quan la cagués, com a president de la federació, es faria una editorial en contra de si mateix?
Seria molt divertit.
Sobretot perquè l'elecció immediata és una elecció provisional. Clar. Després, les eleccions pels propers 4 o 5 anys es farien a la tardor. Clar. Que aquestes són les definitives i és on es podria presentar l'Eva Parera, a l'Herrera, a Mateo Alemany també havien dit de la possibilitat que es presentés, etc. Aquesta elecció d'ara no seria una elecció per 5 anys.
És per seguir que funciona la Federació Espanyola.
Aquesta és provisional fins que hi hagi les eleccions.
Però et diu, o sigui, estem parlant d'una mà dreta de la Federació de Luis Rubiales. O sigui, et diu, una vegada més parla, et dona una idea de realment on està el futbol espanyol i que, evidentment, si no es canvia la normativa... És que és impossible, li van donar pràcticament la pràctica totalitat dels avals.
Bé, a veure com acaba. Només volíem fer aquesta trucada d'urgència perquè això ha passat fa només unes hores, que Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, parli de tot l'enrenou que hi ha a la federació. Armand, Ryan, seguim parlant. Gaudeix demà de la Champions.
Salut i victòria per demà.
Adéu, una abraçada. Jordi Armenteras, des de Madrid. Ja tenim per aquí el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo. Hola, Fernando.
Hola, bona nit.
Tot bé?
Tot bé.
Vens elegant, eh?
Home, avui tocava.
És un tio elegant, ell.
Sí. En què hem estat, Fernando?
No, perquè s'ha estrenat el Godó avui.
Avui el Godó començava la setmana del Godó i s'havia d'anar a representar. Està bé. I es passa. Està molt bé, la veritat, que està molt bé.
Sí, el muntatge
que hi ha. Estan fantàstics.
Tota la zona
I tenis, també.
Hi ha tenis. Tota la zona de l'Hospitality del Village Arbedas, que cada any està més maca i aporta més vida social. I després també les instal·lacions amb la pista de tenis, Rafa Nadal i tot el tenis que s'hi
ha. Crec que demà no li toca a Nadal, eh?
Demà, després tocarem la Verbassa. Escapa a les 4 de la tarda, 4:45, debutarà Rafa Nadal contra Coboli.
És un esdeveniment esportiu molt curiós, perquè el 80% de les persones que trepitgen el Village no trepitjaran la pista de tenis, és a dir, no aniran a veure tenis. Simplement van això, a fer una mica de networking, de postureo, que me vean y ser visto.
Sí, senyor. 11:18, aguanteu-me aquí, fem una pausa i així podrem... Podem anar tranquils per fer tota la prèvia de la Champions amb la Marta i amb la Laia.
RAC 1. Sóc en Feu Faixeda, sóc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mobs and Boy estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mobs and Boy, motor de la mobilitat sostenible. citymobsandboy.com. Cap a un futur millor.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a SEAT Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el SEAT que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a SEAT Catalunya Motor.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondineuto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondineuto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondineuto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Estrena fort aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a...
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa a Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra de teatre Els Criminals al TNC, del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades i dels concerts de Caproig Festival. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1, tots som 1.
I 23 minuts, Lluís Carrasco, Fernando Polo, David Bernabéu, la tertúlia dels dilluns, i amb la Marta Ramon i la Laia Coll, ara sentirem Xavi, Pedri, Luis Enrique. Deixeu-me recordar-vos que a RAC1 tenim un talismà, que és el Damià López, pels partits del Madrid, i pels partits del Barça n'hem descobert un altre, ara, que és el sushi de l'Ametller Origen. No, el Barça juga a RAC1 i el sushi de l'Ametller Origen han fet un tàndem imbatible des que ens porten aquí sopar els dies de Champions.
O sigui, la clau no ha estat la dimissió.
No, és el sushi de l'Ametller Origen.
Cada cop menys,
sí. Ja sabeu, no sé si l'heu tastat, però és un sushi...
Que prenguin de Torres Vicens i el dilluns se'n recordi de nosaltres.
També,
és veritat.
Si el Barça, mira.
Mira que ben parlar bé de Torres Vicens, eh?
Vaig a comprometre'm amb vosaltres. Si el Barça passa a semifinals, dilluns vinent porto sushi de l'Ametller Origen aquí i sopem, si voleu, una estona.
Està molt bé.
És boníssim.
Si demà el Barça passa a semifinals,
semifinals l'operació Nigiri no s'atura fins a Londres.
Clar, sí. Això és molt resultadista. Jo estic convençut de que senyor Ametller, més enllà de si guanya o perd el Barça el dilluns...
Com assegura el tret, Carrasco, eh? Quin gran publicista, el tio.
Però si em portes uns croissants, em fotré abans els croissants, perquè no m'agrada molt el sushi.
Val,
però
bueno,
segur que el de l'Ametller és molt bo.
No, és que és boníssim, és brutal.
Que portin també la part del Bernabéu, si no li agrada.
Ja caurà. No, us ho dic perquè hem engegat l'operació Nigiri, perquè és que sense voler, els dies que hi ha hagut sushi, el Barça ha guanyat, anant passant rondes a la Champions...
Demà ha d'haver sushi.
Sí, clar, però és que, a més, ho volem compartir amb els oients. I vull explicar com poden participar els oients en aquesta operació Nigiri i endur-se packs de sushi de l'Ametller Origen cap a casa. És un sushi deliciós i fresc, ho comprovem aquí cada nit de Champions a RAC1. L'elaboren diàriament a 85 de les seves botigues, a 85 dels seus centres de l'Ametller Origen, amb el segell d'un xef que té estrella Michelin, i és el Hideki Matsuisha. S'ha convertit ja en el nostre gran talismà aquí a l'estudi de RAC1, i amb el somni de Wembley a l'horitzó, doncs RAC1 i Ametller Origen posem en marxa l'operació Nigiri perquè els oients també formin part d'aquest efecte talismà. Si voleu guanyar una de les 5 caixes Megaparty de sushi Ametller Origen, sortegem 5 capses de Megaparty. Megaparty porten 41 unitats de nigiri de tonyina balfagó, nigiri de salmó, nigiri California roll, yamakis... Bé, podeu entrar a rac1.cat, allà hi ha un formulari, només us heu d'inscriure, i si no, al compte de Twitter, @esportrac1, tenim un tuit fixat a dalt de tot, ja veureu la foto, operació Nigiri, amb el lliure origen, i allà també hi ha el formulari. Hi ha un link, entreu en aquest link, és un formulari, ompliu les vostres dades, i entrareu en el sorteig de 5 capses Megaparty de sushi de Ametller Origen. Aquí queda, va, participeu a l'operació Nigiri, entre tots. I dilluns que ve em portarem aquí.
Si passem, portes, eh?
Portaré.
Jo portaré beure.
Molt bé, així m'agrada. I fem una bona tertúlia.
Home, que no se'ns quedi aquí a la gola.
Tens tota la raó.
Està de marida bé.
Si es tracta de gastar menys, jo porto el wasabi.
Estem als quarts, eh? Estem als quarts.
Val.
Si home, arribem a Wembley, què farem?
No vulguin ni saber-ho. Si arribem a Wembley.
Bueno.
Qualsevol cosa. Estic obert a tot.
Val. Farem les promeses si el Barça
no m'esperava,
jo. David, ja saps que jo demà ja he fet una promesa.
Ja ho sé.
Hòstia,
ja,
sí. Quina edat? Tàmesis?
La vols explicar o no?
Sí, bueno, m'he de banyar a la Barceloneta. Sí.
Ah, demà a la Barceloneta.
A la mitjanit.
Si arriben a semis, et banyes.
Sí.
Però vestit?
No, ens banyem amb el Joan Gaspar, expresident del Barça.
No, llavors vestits millor. Sí, està el Gaspar.
Jo em vestiré amb samarreta del Barça.
Demà et truco si et banyes. Després del bany et truquem.
Et banyaràs amb samarreta del Barça?
Farà fred, eh?
Sí, jo em banyaré amb la samarreta del Barça.
Home, farà fred, eh?
Però nosaltres...
De l'època capa.
Només...
Amb el número 5.
Perdona, només amb la samarreta? És per tenir la imatge?
No, home, a veure...
Nosaltres també ens vam banyar,
jo.
No, dic nosaltres ja ens vam banyar després de la remuntada contra el PSG, després de la victòria vam fer la remullada per la remuntada a la Barceloneta. Era el mes de març, 13 graus d'aigua.
Poquí es va tirar, recordo.
13 graus de temperatura, sí, perquè va anar de cap.
No, i us ho explico. Ens havíem de banyar les fonts de Montjuïc, però pel tema de restricció d'aigua, les fonts de Montjuïc estan seques i el que encara no s'ha secat és el mar.
D'acord. Anàveu a fer la banyera a casa teva, però vas pensar que era millor...
No, és cosa del senyor Gaspar. El senyor Gaspar ens ha liat a tots.
M'encanta que hi hagi aquestes promeses.
A veure si al final entreu a l'aigua vosaltres i ell no, eh?
M'encanta que hi hagi aquesta...
Que pot fer un dribbling fàcil, eh?
Il·lusió, m'encanta. 15 graus a l'aigua, eh? M'informa ara mateix Martí Oliveres, que ens està sentint, un dels homes del temps d'aquí de RAC1.
Per la circulació, fantàstic.
15 graus d'aigua, si demà us heu de banyar. Tant de bo us hagueu de banyar. Part esportiva, va, anem a la teca.
Què he dit? Perquè m'ho han aclarit. Cole Palmer, 100% Chelsea.
Sí?
Sí.
Doncs mira, bon fitxatge que tenen allà. Anem a la teca. Del Barça ja ho sabeu, Christensen i Sergi Roberto estan sancionats, Valde i Gavi lesionats. La resta és el que té Xavi, ara el sentirem. Del PSG, Laia, l'última hora, ja que avui han arribat a Barcelona.
El PSG ja ha fet l'últim entrenament aquesta mateixa tarda, l'ha fet a l'estadi olímpic Lluís Companys sota la mirada de Nasser Al-Khelaifi, que és el president del club francès. L'única baixa pel partit de demà és la de Kimpembe. Luis Enrique recupera Mukiele i una peça molt important al seu esquema, Achraf Hakimi. L'hispano-marroquí es va perdre l'anada per sanció, demà serà titular. Avui Luis Enrique ha utilitzat un top més conciliador a la sala de premsa, però ha tornat a reivindicar el seu ADN Barça i s'ha mostrat convençut que demà remuntaran.
Ara sentirem Luis Enrique. Primer, Xavi. Com afronten la tornada des del Barça, Marta?
Doncs Xavi ha repetit molt el concepte de l'oportunitat que tenen entre mans, també ha parlat d'il·lusió i confia que Montjuïc es convertirà en un escenari màgic semblant al Camp Nou de les grans nits europees.
Demà és una oportunitat molt gran com a club, evidentment pels jugadors i per nosaltres com a staff, i juguem a casa, tenim aquest factor a favor. Per mi demà Montjuïc s'ha d'assemblar moltíssim a les nits tant de bo màgiques del Camp Nou. Ja vaig dir que el Camp Nou ha de ser una caldera.
El més contundent en el missatge a l'hora de definir com han de sortir demà ha estat Pedri. Diu literalment que s'han de cruspir al Paris Saint-Germain.
Hay que ser prudente porque está claro que el París no viene a Barcelona a regalarnos nada. Creo que el París va a venir con todo, más conociendo a su entrenador, van a intentar darle la vuelta. Es verdad que tenemos esa ligera ventaja que nos da el resultado, pero tenemos que salir como si no hubiese esa ventaja, salir a comernos al París y es como tenemos que salir.
Xavi, en aquest sentit, remarca que no especularan amb el resultat favorable de l'anada.
No, nosotros, pues bueno, ya veis que no somos un equipo que especule ni mucho menos. Lo que queremos es quitarle el balón al PSG, atacar y ganar el partido. Eso queremos, pasar la eliminatoria y ojalá nos salga nuestra mejor versión, nuestra mejor imagen. Visualizo un partido muy parecido al de la ida. Tenemos una guerra futbolística importantísima, ¿no? Y habrá momentos que el equipo va a sufrir. Està claro, és la Champions, és el París i un equip que no especula, nosotros tampoco lo haremos.
Ara us demano quin partit us imagineu, només de sentit Xavi, quin patiment un altre cop si és com el partit d'anada. Però primer, l'altre punt d'aquesta prèvia en clau Barça, com se supleixen, com es contrarresten les baixes de Christensen i Sergi Roberto.
Tot apunta que Pedri serà l'home escollit per fer aquesta funció. Anem a pams, un dels factors que més hem destacat de la millora del Barça per encadenar 13 partits sense perdre des de l'anunci de Xavi és l'invent de Christensen a la base del quadrat, amb Sergi Roberto ocupant el seu lloc quan el danès no hi ha sigut. Xavi admet que aquestes absències els faran mal i la recepta que recomana és ser solidaris com a equip.
Ens fan mal perquè no tenim masses opcions tampoc al mig del camp, però bé, jo penso que demà la clau del partit per mi és ser un equip en atac, en defensa, solidaris, generosos en el treball defensiu i ofensiu, no? Penso que ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar semifinals, no? I això passa per ser un equip, independentment de qui jugui i dels noms. Penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals.
Pedri s'ha expressat, podríem dir, com un llibre obert avui a la sala de premsa. És cert que arriba al duel una mica just físicament i sabent que no està per completar un partit sencer. Després de recuperar-se de la lesió ha jugat dues mitges hores, tant a París com a Cádiz, però tot i així el canari està convençut de ser titular i jugar fins que el cos li aguanti.
Cuando vuelves de lesión se te nota el cansancio, pero bueno, me siento con fuerza y sobre todo con ganas. En estos partidos está claro que todo el mundo quiere jugar y cuanto más minutos sean lo mejor, pero yo siempre lo he dicho que prefiero jugar 80 y a dar al 100%, así que hasta que me dé, pues lo daré todo dentro del campo y cuando ya no pueda más pedir el cambio para que entre otro.
Un Pedri que ja té assimilat que és el que haurà de fer perquè no es noti que no hi són ni Christensen ni Sergi Roberto.
Sí, es verdad que Andreas estaba jugando mucho ahí, Sergi también nos ayudó en el partido de París y son dos jugadores que roban muchos balones, que corren muchos kilómetros y bueno, en lo personal lo voy a afrontar como lo que es el partido, salir intensos, intentar ganar todos los duelos. Cuando empiezas a ganar los duelos la pelota siempre es tuya y creo que es una de las cosas más importantes y intentaremos que no se noten las bajas de esos dos jugadores.
Això és el que han dit, el més destacat, de Xavi i de Pedri. Ara deies que no, tota la lògica del món i tot fa indicar que Pedri suplirà aquestes baixes de Christensen i Roberto i serà l'altre home al mig del camp, per tant, per recordar el possible 11, Marta, que tots el tenim al cap, però per recordar-lo.
Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Pedri i De Jong, més avançats Gundogan i Rafinha i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Compte que el Barça té 5 apercebuts, que es perdrien, sí. Les perdrien l'anada de semis demà.
De Jong, Araujo, Lamine Yamal, Ferran Torres i Joao Félix, si veuen una groga, es perdran aquesta hipotètica anada de semis.
I si no la veuen, se'ls netegen les grogues. Sí.
Tot
vale?
Net.
A totes les semis. Per tant, important això. Una cosa més en clau Barça, i així ja després us deixo fer tertúlia, que és que t'imagina't si és important el partit, que avui Joan Laporta ha visitat l'entrenament, hem vist les imatges.
Brutal.
És tremenda.
És veritat que és veritat, perquè a més Xavi també ho ha recordat, que Laporta és molt d'anar, donar suport, etcètera, etcètera. Però clar, avui la imatge ha estat de dia important, d'ambient intens a la ciutat esportiva. Hem vist un Joan Laporta travessant la gespa del camp d'entrenament per anar a saludar i animar Xavi i el cos tècnic. Se l'ha vist somrient i ha xerrat breument amb ells abans de deixar-los treballar.
M'ha dit que es volia quedar al rondo a jugar. Imagina't, és un culer més. Crec que és un moment molt important pel barcelonisme. Ja torna a haver-hi emoció, torna a haver-hi il·lusió. La gent pel carrer ho notes. Ho notes que és una oportunitat molt gran pel club.
Que gran és el president en aquestes coses. És no?
No.
Amb això no
se n'ha d'anar mai.
No.
O sigui, realment,
aquesta passió que transmet, sí, aquella imatge, doncs em creu al camp, fot una abraçada
amb els anys que porto, gairebé 3-24 anys seguint al Barça, jo no recordava una imatge, o sigui, no recordo una imatge com aquesta. Hem vist a vegades, recordo que fins i tot l'any de Rijkaard, que les coses anaven així, recordo un entrenament de tarda a veure
Sandro Rosell, la porta
i tal. Però una imatge abans de, o sigui, 24 hores abans d'un partit definitiu del president. Sí, arengant el vestidor, ens ho expliquen, o el club passa imatges i tal, però sortint, caminant 40 metres des del túnel fins al cercle central per abraçar l'entrenador, reunir-se o parlar amb el cos tècnic, fins i tot s'ha abraçat a Cancelo, és a dir, em sembla una imatge molt vintage, molt de president de fa
i
molts
molt
anys.
Potent, una imatge
I molt potent, no? Perquè d'alguna manera es trasllada
la unitat. Exacte. Que tots van a una, que estan remant amb un objectiu majúscul.
Fer-la pública, fer-la mediàtica, en un suport institucional que jo no recordava abans d'un partit tan important. No?
Un equip és una empresa atípica, perquè les empreses tenen un component racional molt fort, vale? Financer, econòmic, administratiu, etc. Però els clubs de futbol, especialment el Barça, que diu que és més que un club, tenen un component emocional bestial. I dins d'aquest component emocional no hi pot haver un millor president en aquest sentit que el Joan Laporta. És veritat que el Joan Laporta, des d'un punt de vista racional, ell el deixa absolutament en els despatxos. Fa un comandament presidencialista, ell ja ho va dir, però sortint dels despatxos és una persona que explota absolutament la seva part emocional. El que ha fet avui és aquesta part emocional, però expressada amb la màxima esplendor, perquè al final no ho fa per traslladar res, ho fa perquè ell sent que ho ha de fer, però és que fent-ho, com diu el David, el que aconsegueix és que això cali en el barcelonisme, i que per tant a partir de la seva força, de la seva ànsia, de la seva il·lusió, de la seva generositat i de la seva solidaritat amb l'equip, intentar transmetre tot això a la colorada en general, i per tant que es plantegi com ha de ser el partit de demà, que és un examen de primeríssima divisió.
Que esportivament, sentint Xavi i Pedri, ara anirem a Luis Enrique, centrem-nos només en el Barça. Crec que tots estem d'acord que és el millor 11, no? El que ha cantat la Marta, que entri Pedri per sí. Sergi Roberto en aquest cas.
Bé, aquí hi hauria el dilema, aquí es podria obrir el debat de si és millor donades les circumstàncies amb Pedri. És veritat que avui quan hem sentit la roda de premsa es fa molt difícil pensar que això sigui ni tan sols una opció. Però es pot obrir el dilema de si seria millor guardar-se la carta de Pedri de cara a la segona part.
Jo crec que no, i no, que el jugador és el millor que tens, i encara que no estigui al 100%, si t'aguanta 60 minuts...
No, jo defenso aquest 11 i jo crec que és el que passarà, i pels senyals que hem rebut, pel que sabem, pel que s'ha vist a la roda de premsa, jo crec que tots els camins porten cap a aquest 11. Però és veritat que aquest podria ser el debat.
Jo sí tenia cap dubte entre Pedri i Fermín. O sigui, no que jo el tingués, que segurament també el podria tenir, però vull dir que pensava que Xavi tenia aquest dubte. Jo crec que avui en la compareixença amb la Marta de la premsa ha quedat molt clar que jugarà Pedri, no? A mi m'ha passat una cosa amb Pedri que em pensava que no em passaria aquesta temporada. I és que m'he reil·lusionat veient-lo les dues mitjores que ha jugat en els dos últims partits. O sigui, jo crec que hem vist un Pedri, una versió de Pedri molt millorada respecte a la que havíem vist durant tot aquest procés que s'ha lesionat, no? Clar, primer, el Barça necessitarà agressivitat al mig del camp, una mica de, no?, una mica de gent que apreti la pressió. Pedri et dona coses que no et dona ningú, però el dubte que jo tenia i tinc és Pedri millor... Tenia en compte que ve de lesió, Millor d'inici, millor de titular, perquè al final no està per jugar tots els minuts. O millor de revulsiu, perquè clar, t'has de plantejar la possibilitat de jugar una pròrroga.
Sí, Barça, sí.
O sigui, demà hi pot haver pròrroga al partit.
I una pròrroga Pedri no la pot aguantar, això ja ho sabem.
Clar, però amb el rival més desgastat entrant de recanvi a la segona part,
però...
pot marcar encara molt més les diferències. I pensava que Xavi estava rondant aquest dubte, però després d'escoltar-lo... queda clar que anirà amb tot i anirà amb però els millors futbolistes, els que ell considera els seus millors futbolistes al mig del camp.
Les opcions són bones. Hi ha una que és proactiva, és posar-lo de sortida. Crec que està fora tot dubte que la qualitat de Pedri no està en aquest moment a Fermín López, tot i que Fermín López pot aportar altres coses, i insisteixo, molt millor ser proactiu que reactiu. Jo crec que contra el Paris Saint-Germain hi has de creure, i creure vol dir anar a pel partit, i anar pel partit no és posar-lo de revulsiu. Posar-lo de revulsiu és tant com admetre que el Barça estarà per darrere en el marcador, i aquesta possibilitat jo crec que és un error ja plantejar-la. Per tant, el Barça ha d'anar pel partit. Si no va pel partit, patirà, perquè avui Xavi parlava del factor oportunitat, que ningú se li equivoqui. També per Luis Enrique i el Paris Saint-Germain el factor oportunitat és enorme, perquè en cas de passar aquesta eliminatòria, també per ells queda una semifinal més o menys avantatjosa per poder arribar a una final de Champions, que al final és el somni del Calafi i diria que de tots els Emirats. Per tant, aquest factor oportunitat és un factor oportunitat que està això, compromès per la porta, per Xavi, però també per Luis Enrique. Els dos buscaran aquest factor.
Ja. A mi em genera certs dubtes. És cert que el Barça pugui perdre una mica de potencial defensiu com va tenir amb Sergio Roberto, no? Que potser té aquest perfil...
Sí, tampoc té Christensen.
Clar, com a l'anada, però és cert que el que et pot arribar a donar Pedri...
I un detall, Xavi. Estic molt d'acord amb David. Jo des d'abans de la primera lesió jo no havia vist a Pedri en aquesta postura, amb aquesta actitud de joc. Va arribar a llançar-se dins de l'àrea, a blocar fins a dues pilotes en només mitja hora. Un jugador que fa només un mes i mig tenia dubtes a l'hora d'estirar la cama dreta i de buscar un llançament d'allà recorregut o directament un xut. Aquest jugador l'altre dia va sortir com si no hagués passat res del que ell ha passat. A mi em va sorprendre terriblement positivament.
Aviam, el Pedri és el tercer partit que jugaria. Si em dius que ha de ser titular en el primer partit, no ho veus, però el tercer, per jugar una hora, jo crec que li ha de donar amb un descans pel mig, i a més crec que al Barça li va bé, perquè el Barça necessita pilota, i el PSG...
Però li podrà robar, sí.
Bueno,
el Barça... Li va robar uns minuts a la primera part.
Sí, primer, sí. Que el Barça pot pressionar dalt, segon, que el Barça també, quan es posa en un bloc baix de defensa, ho fa bé, i no pateix allò d'una forma... cruenta, o sigui, estan acostumats, la llencen a corna, la llencen fora, crec que treuen molta pilota aèria perquè al final jugues amb tres centrals més al... Ara no estarà Christensen, però s'han acostumat a jugar amb tres centrals i Ter Stegen és un tio molt segur també, i per treure la pilota tens a Cubarsí, però no està de més també Pedri. Llavors, jo crec que tranquil·litzar el partit, trencar una mica el ritme del PSG que anirà a saco, jo crec que va bé, i si, escolta, si no tira i no està prou empenta, no té prou empenta per tirar, doncs el canvia i fora, però jo crec que està bé apostar. És una final a casa, i en principi Pedri és un dels teus jugadors insígnia, i si no està lesionat, ha de jugar.
Al final la clau, perquè moltes vegades es parla de que si al mig del camp et falta una mica d'agressivitat, si et falta gent que pressioni, al final és una qüestió col·lectiva. O sigui, el Barça, jo crec que Xavi sortirà amb l'ànim d'evidentment tenir la pilota i allunyar el màxim possible de l'àrea el PSG, no? Més enllà de la capacitat que tinguis en la sortida de pilota de generar situacions de superioritat per treure la bola davant de la pressió que et faran alta, no? Però és un tema col·lectiu, és a dir, la clau per pressionar bé el PSG després de pèrdua és que l'equip estigui junt, visqui a camp contrari, amb molt poca distància entre la teva última línia, la defensa, i la teva primera línia, l'atac. Si hi ha poca distància entre Araujo, Guarsi i Lewandowski, crec que el Barça tindrà molt guanyat, perquè això et permet, quan perds, amb petits esforços, tornar a recuperar la bola, m'entens? I tenir lluny de l'àrea el PSG. Més enllà de que individualment tinguis més o menys futbolistes al mig del camp, que siguin més de físic o més agressius, etc. Evidentment que Fermín et dona moltes coses, però clar, la capacitat que et donen els quatre jugadors amb els que jugaràs demà, sobretot tres dels quatre, jo crec, com són Gundogan, Pedri i Frenkie de Jong, de tenir la bola, ara mateix no te la pot donar ningú.
No, que és que jo també considero que és que Pedri també té un repte. Aquesta temporada Pedri té coses a demostrar, pel que sigui, jo, evidentment, ningú es vol lesionar.
Ha dit avui que és el partit més important de la seva carrera després del semifinal.
Clar, és que arriba un moment que ell veu també que el tren se li està escapant una mica, i crec que ell necessita una gran actuació i és un aparador brutal. Jo crec que psicològicament ell vol aquest partit.
Mira, ara que dius això, el PSG va voler Pedri aquest estiu passat i Pedri està a l'espera, Marta, d'una millora de contracte, pel que sabem.
Sí, Pedri té contracte fins al 2026, la renovació la va signar a l'octubre del 2021, va ser un contracte ajustat a la situació econòmica complicada del club, en aquell moment, un contracte baix pel que li pertocaria, i l'estiu passat va rebre l'interès de pretendents, el més rellevant, precisament l'interès de Luis Enrique amb el Paris Saint-Germain. Pedri aleshores rebutja l'interès i el club, el Barça, es compromet aleshores a adequar-li les condicions del contracte al rol que té a l'equip. Ja hi ha hagut converses inicials per part del club per deixar-li clar que és important i que el volen renovar, però encara no hi ha negociacions obertes amb una oferta concreta. Per això, avui Pedri, en un missatge estudiat, ha remarcat que no té dubtes que el Barça complirà amb el que li va traslladar a l'estiu.
La verdad que en eso estoy muy tranquilo y ha dicho que estoy muy contento aquí. Sé que el Barça va a mantener lo que hemos hablado y en eso la verdad que estoy muy tranquilo y muy contento de estar en el equipo de mi sueño.
Només una cosa, Pedri també haurà de complir. Perquè el rol que se li pressuposa no és el rol que ha tingut fins ara per les lesions, pel que tu vulguis, però evidentment ha de tenir un rol molt més important en el rendiment. I si Pedri compleix, jo no tinc cap dubte que el club complirà.
Vas despedir el programa del dilluns passat dient quan ens tornem a veure ja haurà passat el partit del Parc dels Prínceps. Jo no volia cobrar-me velles factures, no sóc així, no sóc així. Però vull recordar que aquests dos senyors...
Escolta, no voldries, però...
Però vull recordar que aquests dos senyors van dir que sortir vius del Parc dels Prínceps ja seria tot un èxit.
Jo crec que tots signàvem sortir vius. Tu no. Ell va dir, el Barça ha d'anar i guanyarem.
No, que ha d'anar-hi i que hi havia una sola clau, que era Mbappé. Si Xavi aconseguia teixir una taranyina al voltant del jugador francès, del 19e Cartier, com et vaig dir, el Barça podia sortir amb la victòria per dels Prínceps. Demà crec que es donarà una situació del tot estrambòtica, i és que Mbappé jugarà per tot el camp. No crec que es senyeixi a la seva banda esquerra. Crec que s'han après la lliçó. També han vist de que Xavi ha sapigut teixir aquesta taranyina i, per tant, crec que demà veurem un Mbappé que es mourà de forma més lliure i, sobretot, per tot el camp, cosa que no va fer en el Parc dels Prínceps.
A veure si Luis Enrique n'ha donat alguna pista. Re, un minut i escoltarem Luis Enrique i parlarem d'Mbappé, que és una de les claus, sens dubte, del partit de tornada demà a Montjuïc.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
RAC1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge bé des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
12 minuts i la mitjanit. Atents, professionals de la construcció i la reforma, que això us interessa, ja fa dies que us expliquem que Obramat ha tret el nou catàleg Obramat 2024 amb més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Correu al vostre magatzem Obramat i no us quedeu sense aquest nou catàleg Obramat. Vinga, anem a sentir què ha dit Luis Enrique avui, una mica més dialogant, conciliador, com deia la Laia, però n'ha deixat en alguna, també, Laia.
Sí, d'entrada per això, tot,
escolta, perdó,
com
hi havia
dèiem,
molta expectació, no, també,
moltíssima,
avui?
Moltíssima, moltíssima. La Maia, més de 500 acreditats, hi havia ja avui força policia a l'estadi, i la sala de premsa, i la sala de premsa és que no s'hi cabia, hi havia una munió de televisió, sobretot, i periodistes molt francesos, que han viatjat, evidentment, pel partit, però també periodistes d'altres mitjans internacionals que estan seguint aquesta eliminatòria entre el Barça i el PSG.
Malament el PSG anant al W, anant a l'Hotel Vela. Vull dir, el que l'Aifi, una mica de glamour, també.
Sempre van, eh?
Tot, sí?
Sempre van allà.
Val, no sé, va.
Sempre que ha vingut ha anat al Vela.
M'ha cridat l'atenció, vull dir que dormiran amb bones vistes, a veure si es distreuen.
Amb moltes mesures de seguretat avui, he estat fent l'arribada, moltes mesures de seguretat, hi havia moltes tanques per allunyar la gent, perquè la que es va formar l'última vegada que van venir va ser tremenda. La gent es va plegar i van haver fins i tot dificultats per alguns jugadors. Avui han allunyat a la gent, hi havia molta gent, però la sensació que donava era de certa tranquil·litat.
Avui el que l'Aifi ha dinat als 7 portes.
Dembélé,
Ah, sí? Ha dinat als 7 portes.
Es menja bé, ja.
Menja bé.
Ha acabat el Ramadan?
Es veu que sí.
Sí, avui
pues a veure si demà es presenten al dinar, perquè en el sopar no es va presentar.
Sí.
Això també és veritat. A veure, Luis Enrique, més tranquil avui, sense voler posar més gasolina al foc de la prèvia, no?
Sí, d'entrada ha volgut matisar les paraules que va dir la setmana passada.
Cualquier cosa que diga va a ser llevado en contra de Xavi. Yo dije que no conozco al Xavi entrenador, sigo sin conocerlo. No lo voy a conocer nunca porque yo ya no me va a poder entrenar. También dije que me hubiera encantado que Xavi me entrenara, pero eso no vende ni interesa. Interesa la polémica, que ya lo sé, no pasa nada. Yo hice mi reivindicación, la mantengo, porque una derrota ni una temporada cambia mi opinión, no la cambiará, y vuelvo a decir, me hubiera encantado que Xavi me hubiera entrenado, igual que Pep Guardiola, igual que Luis Aragonés, igual que muchos entrenadores que no tuve la fortuna de entrenar cuando era jugador. Del resto sigo diciendo lo mismo, ya no me voy a poder entrenar, no voy a tener la oportunidad, porque para conocer a un entrenador, yo quiero conocerlo desde dentro, en las charlas, en la estrategia, en la preparación del partido, no tengo ninguna duda que Xavi es top, ninguna duda, y los resultados lo avalan.
A ver, ha fet marxa enrere amb el tema Xavi, però a la vegada també de mantenc la meva reivindicació sobre l'ADN, que jo represento millor l'estil Barça, que tanta polseguera va aixecar en el partit d'anada.
No ha arreglat res. No ha arreglat res, Pariser. És lamentable. Aviam una cosa. Ara resultarà que Luis Enrique és l'únic entrenador del món que no pot parlar de la feina d'un altre entrenador, com fan tots els entrenadors en funció del que veuen al camp dels equips rivals. És l'únic que no pot parlar de Xavi perquè resulta que no l'ha entrenat.
Llavors no pot parlar
que
de
no l'ha dirigit.
No pot parlar de cap entrenador.
Llavors els entrenadors, quan sense Guardiola, quan sense Klopp, quan sense els grans entrenadors, quan sense els entrenadors de la Lliga Espanyola en una prèvia de partit, parlar de la bona feina que sota el seu punt de vista està fent un entrenador determinat contra el qual s'enfronten i que mai els ha dirigit perquè mai han jugat junts ni mai els ha dirigit un a l'altre, què passa? És que, aviam, no s'agafa pel lloc. És a dir, de veritat, del minut 1 al... O sigui, del minut 1 al 90 en aquesta eliminatòria, a Luis Enrique ara mateix només li queda guanyar demà, que esperem que no passi. Perquè és que si no guanya demà, no hi ha per on agafar-ho. Ha estat descol·locat del primer minut a l'últim. I ha volgut ser el centre de l'univers del primer minut a l'últim. Entens? O sigui, perquè és el que vam dir l'altre dia. Tu tu pots defensar el teu llegat. La sensació que jo tinc és que ell considera que igual no se'l... No
se li va reconèixer, no?
No se li ha reconegut massa la seva contribució al Barça el 2015. Primer, mentida, perquè jo crec que Luis Enrique no ha estat mai una figura discutida pel barcelonisme. Després, no hi ha cap debat latent entre Luis Enrique i Xavi. No ha existit mai. No hi ha hagut mai una comparació. Entre Xavi i Guardiola, el que vulguis, però entre Xavi i Luis Enrique, mai. Per tant, se li haurà de recordar que el 2015, home, és el Barça del Trident. Tenies tres tios que et fotien 150 gols. Home, és el Barça on juga Messi. Qualsevol Barça on jugui Messi, serà el Barça de Leo Messi.
només Guardiola ha pogut competir, entre cometes, contra això, per la magnitud de la seva obra. I ell s'ha encarregat més d'una vegada i més de dues de recordar que si no arriba a ser per Messi no haguessin aconseguit el que van aconseguir,
Messi,
o no haguessin estat el que van
aconseguir. I els jugadors, que ell moltes vegades ho diu.
I després, vull recordar que aquest entrenador, amb el que jo crec que ha tingut poca generositat, jo crec que li ha sobrat ego i li ha faltat generositat, des del passat dimecres a París, home, és un entrenador que com a jugador, en el seu últim any, el va salvar. El va salvar, perquè tots sabem que si no arriba a intercedir Xavi
pel mig amb Messi i ell...
Luis Enrique no acaba la temporada. No acaba la temporada. Per favor, no hi ha per on agafar-ho. I avui ho ha intentat arreglar, però no ho ha aconseguit. No ho ha aconseguit. Ja està, és la realitat.
Sí, a mi em sap greu per Luis Enrique, la veritat, perquè a mi sempre m'ha agradat molt. Crec que és un tio que és un molt bon entrenador, que és un tio que prepara l'equip físicament, psicològicament, tàcticament... també perquè crec que ha sabut veure de moltes fonts que ha tingut, no només el Barça, també el Madrid, per exemple, eh? I crec que això enriquia el joc del Barça quan li feia falta allò, una mena de reinvenció, perquè el Barça de Pep va ser la bomba i el Barça de Tito també va seguir per aquella línia, però sí que calia donar-li una volta perquè si no t'havien agafat el número. Perquè eres molt bo, però al final ja eres molt conegut, no? I crec que li va donar aquesta volta amb jugadors molt bons, la veritat que tot sigui dit, boníssims. El Barça es va deixar molts diners en mantenir aquelles estrelles que tenien ofertes molt bones.
Una situació
entre elles del PSG. I és veritat que, clar, aquella reivindicació jo la puc arribar a entendre, però no vaig entendre que fiqués pel mig el Xavi i que respongués amb aquella virulència, perquè per mi va haver virulència...
Verbal, sí?
Sí, sí. Sin ninguna duda,
jo.
Però ell, i ho va repetir.
Ell és així, no? És molt vehement.
Sí, però l'estaven confrontant amb Xavi. O sigui, no sé, a mi em va semblar la pregunta rara i raro que ell, que sempre intenta no donar titulars, donés tots aquells titulars de cop i seguits. Llavors vaig detectar que podia haver alguna cosa latent o de quan eren companys a la gespa o de quan eren entrenador i jugador el 2014,
un any,
2015, o potser perquè és veritat que aquest estiu Luis Enrique va fitxar Dembélé, que era la nineta dels ulls del Xavi, i és obvi que des de la part del Xavi, doncs, potser allò no va agradar. I vaig detectar, és la meva intuïció, ningú m'ho ha dit com a informació, que hi havia alguna cosa més. I avui, que jo crec que ja el Luis Enrique, una mica sobreactuat a París, al túnel de vestidors, fent allò, aquell moviment com de boxa, i dient-li coses a Xavi, jo soy así, tal, no sé què, i no protestes, que te voy a cortar los huevos, tal. Bueno, crec que va voler fer-se el graciós i tal, però crec que està una miqueta sobreactuat, perquè jo crec que no tenia bona consciència de com havia actuat el dia anterior amb Xavi, que el Xavi, a més, tampoc va dir una cosa més, saps? Una paraula més alta que una altra, i el tio va estar molt elegant. Crec que avui...
Però li va deixar missatges, també?
Sí, però jo crec que ho va fer...
L'equip que està per guanyar el campionat és el teu... A la Masia alguns porten més temps
jo crec que li va deixar missatges, però li va deixar missatges amb elegància.
Clar, amb elegància,
i a més de forma integradora. Estem quatre entrenadors en passat, culer, el Pep,
i jo t'he ajudat en un moment difícil.
Correcte, però vull dir que era una ocasió ja de liquidar el tema, i avui m'ha estranyat que Luis Enrique tornés sobre aquest tema i tal.
Home,
el que em fa,
pensar
que és bo pel Barça perquè està més ficat amb aquesta polèmica que en el que és realment important i clau, que és el partit...
Està més distret encara amb els focus que no amb el futbol, Lluís.
Jo no coincideixo massa ni amb el Fernando ni amb el David. Després de les declaracions de Luis Enrique, he llegit per tot arreu, per una banda que podia ser això, uns comptes pendents que es volia cobrar, i per altres un atac de sinceritat. Crec que no va ser ni l'un ni l'altre. Fa un moment parlàvem del factor oportunitat que significa pel Barça, però també pel Paris Saint-Germain, és a dir, per Xavi, però també per Luis Enrique. Luis Enrique és un tio astut i molt estratègic, i jo crec que el que va intentar en realitat és desestabilitzar amb aquestes declaracions. Volia sorprendre el propi Xavi. Jo crec que el que volia, en un entrenador que encara és verd, perquè no té l'experiència d'altres, bueno, pues això, com per exemple la seva experiència, intentar desestabilitzar i per tant remoure una miqueta el taulí de joc perquè no les tenia totes amb
ell. Doncs es va fotre un tret al peu, eh?
No, sí, 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 totalment. No, no, i per què? Perquè no les tenia totes això? Amb ell, perquè ell també havia percebut de que el Barça havia entrat en un paradigma de joc, sobretot de joc i d'actitud, remarco molt lo de l'actitud, diferent del que tenia fa un mes. I aquest Barça, amb aquest joc i amb aquesta actitud, podia donar un ensurt en el Parc dels Prínceps. Davant de tot això, jo crec que ell utilitza totes les armes que veu al seu abast. I una d'elles és un atac, més o menys conyon, però un atac, en tota regla, a Xavi Hernández. Després de fer-ho i després del resultat, jo crec que se n'adona que, primer, és ridícul, i segon, és molt poc elegant. És veritat que ell és culer, ell és soci del Barça, tot el que vulgueu, però ell ha de guanyar aquesta Champions defensant uns altres colors, i farà tot el que estigui a la seva mà per fer-ho. Va entrar en un terreny que, per mi, no li va, perquè sí li va el tema de la conya, el tema de ficar-se amb els periodistes, el tema del tu a tu, no de passar, com fa Xavi a vegada, que per mi cobra velles factures. Ell no és tant de cobrar velles factures, però en canvi sí que va entrar un pèl massa a trap contra la figura i sobretot contra la perícia de l'entrenador del Barça. Crec que es va equivocar, crec que es va adonar que s'havia equivocat, i les excuses d'avui són de mal pagador. Això de dir, no conec el Xavi entrenador perquè mai podré ser un dels seus deixebles, tothom pot conèixer com és Klopp entrenador i com és Arteta entrenador i com va ser Cruyff entrenador sense jugar ni a futbol. Per tant, això és de mal pagador.
Escolta'm, Xavi, és a dir, Luis Enrique, si Luis Enrique treu pit...
No li tens ganes, eh?
No, és que és la realitat. És que és la realitat, no, perquè...